els podcasts de Ràdio Estel.
Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell.
Aquesta hora, cada 15 dies, aquesta hora avui ho hem mogut una mica, eh? Volem parlar de diners, això sí, cada 15 dies, d'economia, en aquest espai de col·laboració amb el Banc Sabadell. En parlarem nosaltres i volem que també en parleu vosaltres. Ens podeu fer arribar les vostres consultes a nota de veu al WhatsApp del programa, el sabeu prou bé, és el 663-99-3062, qualsevol dubte que tingueu relacionat amb els vostres estalvis, declaracions de renda, inversions... Ens el podeu fer arribar i nosaltres provarem de resoldre en directe amb els nostres experts. Avui ens torna a acompanyar el Bernat Reventós, que és especialista en inversions de clients de Banc Sabadell. Hola, Bernat, com estàs?
Hola, bon dia.
Què tal? Bon Molt bon dia. Bernat, a la pròxima aquí l'estudi, eh? Que et volem conèixer en persona.
Sí, no, ja toca.
Home, ja toca. Però clar, jo entenc que el Bernat deu estar bastant ocupat. Avui parlarem de la relació entre, atenció, la inflació, que ja ens venen tots els mals, Bernat, els bancs centrals i la renda. Un trident molt temut, segur, per molts dels nostres oients. Anem a pams, perquè això, Bernat, tu ens hi ajudes. La inflació. Mira, per nens de P4, Bernat, què és la inflació?
Sí, la inflació se'n parla molt i potser, com bé comentes, és interessant primer entendre, no?, que és la inflació, per després entendre el context dels bancs centrals i una mica com es poden moure els mercats. Però sí, la inflació, al cap i a la fi, és l'augment sostingut dels béns, no?, el preu dels béns, dels serveis, i bàsicament per mesurar aquest augment sostingut al llarg del temps, que pot ser augment o un decreixement, no?, però entenem inflació com un augment. Per mesurar aquest augment, doncs, es té en compte una cistella, eh? Una cistella, diguem, amb articles, que hi ha serveis, que hi ha diferents productes, a la qual hi ha aproximadament uns 500 articles, i bàsicament es va fent aquest monitoreig, aquest seguiment d'aquesta cistella, els preus d'aquests béns i serveis, com van evolucionant amb el temps, no? I és per això, doncs, que és tan important la inflació, perquè al cap i a la fi ens acaba dient el valor dels diners. Si la inflació mica en mica va pujant, el valor del diner que jo tinc al compte corrent o que tinc sota el matalàs, doncs lògicament va perdent valor, perquè els preus dels béns i serveis d'aquesta cistella, que més o menys representa el conjunt de preus de l'economia, doncs va incrementant. I això seria, diguem, d'una manera una mica, diguem, transversal, la definició de la inflació.
Com s'ha comportat en els últims anys, des de la pandèmia fins ara, Bernat?
Sí, la veritat és que la inflació últimament ha donat molts titulars. I aquí se m'ha oblidat comentar-ho anteriorment, quan estàvem definint inflació, però potser seria interessant definir. Hi ha dos tipus d'inflació, no? El que és la inflació principal, la que coneix tot el món, i la que la majoria de gent en parla, i després la inflació subjacent. És a dir, aquella inflació on aquesta cistella de productes que comentàvem anteriorment, li traiem el factor energia, el preu dels carburants, i també li traiem el factor dels aliments frescos. Per tant, tenim dos tipus d'inflació, la principal i la subjacent, que en els últims temps, aquests últims anys i més arrel de la pandèmia, doncs va pujar força. A l'eurozona vam arribar inclús a inflacions de doble dígit, és a dir, al voltant del 10%, i més o menys als Estats Units es va comportar de la mateixa manera, no? Per tant, venim d'uns anys on la inflació va incrementar força, però va incrementar força per un fet en concret, i és força curiós, no? Si bé anteriorment la inflació en altres cicles econòmics era degut a un factor de demanda, és a dir, hi ha un consum fort, per tant, tothom està comprant béns i, per tant, el preu d'aquests béns, d'aquesta cistella, va augmentant en el temps. La inflació arrel del Covid hem estat analitzant i és precisament tot el contrari. La inflació va incrementar no tant per un factor de demanda, no és que la gent estigués comprant molt més, sinó que va ser per un factor oferta. Si ens tanquem tots amb la pandèmia, Xina deixa de produir, moltes fàbriques s'aturen, es generen uns colls d'ampolla, no? No hi ha tanta producte a l'economia per la mateixa demanda que hi acabava venent. Llavors sí que és cert que arrel d'aquests últims anys, i més arrel de la pandèmia, vam veure com la inflació es disparava, doncs ja dic, al voltant del 10%, i ara sí que és cert que mica en mica s'ha anat controlant, i ara també és cert que mica en mica s'ha anat apropant al famós objectiu que tenen els bancs centrals, que és una inflació aproximada al voltant del 2%. I és ara mateix on ens trobem, no? Amb una inflació principal al voltant del 2% i una subjacent, descomptant factor energia, descomptant aliments, una mica més per sobre, en el 2,7% aquí a l'Eurozona, però que en tot cas ja està més que controlada.
Clar, i amb tot plegat, Bernat, ara que dius està més controlada, però perquè sempre es parla dels bancs centrals. Quin és el paper que tenen aquests bancs centrals? No? Per què és tan important el seu rol amb tot plegat?
Clar, aquí hem de distingir també, és important una mica què va ser primer, no? Si l'ou
o la gallina.
No? Exacte. Normalment, en aquest cas, en termes de política monetària, és primer la inflació i després els tipus d'interès. Amb això què vull dir? Doncs que bàsicament primer em puja la inflació, com que la inflació va incrementant, els bancs centrals han d'actuar. Per què? Doncs perquè l'economia no sobrecalenti, és a dir, no continuï, no tinguem una inflació disparada, que això lògicament acaba perjudicant doncs, els consumidors i el poder adquisitiu de la població en general. Llavors, primer és la inflació, d'arrel del Covid veiem una inflació desbocada, els bancs centrals ja comencen a pujar els tipus d'interès. No? I és pràcticament el que hem vist des del 2022, on els bancs centrals han anat pujant els tipus d'interès mica en mica, arribant a l'eurozona doncs, fins a nivells del 4,5% i en el cas dels Estats Units a nivells del 5,5%. A mesura que aquests tipus d'interès han incrementat i els mateixos bancs centrals també han vist que aquesta inflació estava més controlada, ja no té sentit doncs mantenir aquests tipus d'interès tan restrictius. I és això el que hem anat veient. El Banc Central Europeu ja ha començat a baixar els tipus d'interès i també ho ha fet la Reserva Federal dels Estats Units, perquè ja veuen que aquesta inflació ja no va en augment, sinó que mica en mica va a la baixa.
Mira, Bernat, ens queden uns pocs minuts per arribar a la una, però ja sabeu que amb els nostres experts del Banc Sabadell comentem també cada 15 dies una notícia econòmica. I avui volíem parlar amb el Bernat d'aquest increment de les tensions a Pròxim Orient que han fet disparar el preu del petroli. Bernat, quin impacte pot tenir a la inflació dels països d'Occident?
Clar, sí que és cert que tothom té el focus posat, no? a Pròxim Orient, l'escalada del conflicte d'Israel contra el Líban, en aquest cas, però el que estem veient, que si bé sí que s'ha disparat lleugerament el preu del petroli, aproximadament un 10%, l'impacte que podria tindre els preus de la inflació, aquesta cistella que estàvem parlant anteriorment, doncs encara que ens sembli mentida, tampoc és tan elevat. És a dir, estaríem parlant de que si el preu del petroli sostingudament segueix incrementant, doncs podríem estar parlant d'un increment del 0,20% sobre la inflació principal. És a dir, per fer-ho fàcil, el titular seria, de moment, l'impacte del preu del petroli sobre la inflació és limitat.
És limitat. I quina evolució creus que tindrà, Bernat, de preus? Podem esperar? Què podem esperar?
En quant al preu del petroli? Clar, aquí ens trobem en que si bé ara sí que és cert que degut a l'increment del conflicte a Pròxim Orient el preu del petroli ha repuntat, també és cert que si mirem l'OPEC, mirem els principals països productors de petroli, estan incrementant la producció. En el cas d'Aràbia Saudí, fa aproximadament mig any, intentava restringir aquesta producció per intentar incrementar el preu del petroli. Però ha vist que aquesta estratègia, no li funcionava. I ara el que ha fet és, d'acord, no em funciona a restringir el preu del petroli i la producció, anem a incrementar aquesta producció. Per tant, ens trobem un escenari on els principals productors estan incrementant aquesta producció, és a dir, hi ha més oferta al mercat, i, per altra banda, també ens trobem en un context econòmic de lleugera desacceleració. Pensem que Estats Units ha vingut de fer-ho molt bé els últims anys, un creixement del PIB doncs, força elevat, l'eurozona s'ha mantingut més o menys estable i el que s'espera de cara als pròxims trimestres és una certa desacceleració. Per tant, es sumen dos factors. més producció, més oferta de petroli, per tant, pressió del preu a la baixa i una desacceleració econòmica que també redueix la demanda de petroli. Per tant, si bé podem veure certs repunts en el preu degut a l'increment del conflicte, el que s'espera és que no pugui incrementar massa més degut a aquests factors més estructurals, no? Més de demanda i d'oferta del propi mercat.
Bueno, però sort que tenim el Bernat Reventós que ens ho explica tot amb aquests termes econòmics, perquè si no, Bernat, jo vaig més perduda que bé. Anava a dir una frase que s'utilitza molt, però millor ja ni la dic. Bernat Reventós, especialista en inversions de clients a Banc Sabadell. Gràcies, eh?
Moltes gràcies. Vinga. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat d'estar aquí.
A reveure. Fins a una altra.
Vinga, una abraçada. Adéu.
Has escoltat Els Comptes Clars, amb el suport de Banc Sabadell. Els Comptes Clars, amb el suport de Banc Sabadell.
Un podcast de Ràdio Estat.